El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 22, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui tenim representants dels partits polítics en presència al ple. Tenim per Convergència i Unió Jordi Puigneró, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Michael Cáceres, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Ignasi Bea, de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Bon dia.
M'agradaria tractar amb vostès diversos temes que arribaran al ple de la setmana vinent, al ple municipal que tindrem dilluns a les 7, i diverses de les propostes que vostès faran arribar a través dels seus representants al ple. Una de les propostes és una del PSC. La ciutat disposarà d'un pla local de seguretat que coordinarà el dispositiu d'accions, efectius i recursos del municipi en aquest àmbit. És una proposta dels socialistes que es portarà al ple, com dèiem, en una moció que comptarà amb el suport de tots els grups municipals i, per tant, serà institucional. La intenció és que el pla pugui veure la llum en aquest mandat. Aprofitant que tinc el representant del PSC, m'agradaria... Vaja, he dit, la intenció diu que, senyor Puigneró...
Que s'iniciï en aquest mandat.
Bueno, escolti, pugui veure la llum, què vol dir? Senyor Puigneró,
el senyor Gimeno no té accés a les esmenes.
Pugui veure la llum,
el text,
és iniciar-se.
Inicial...
Partit Socialista, Michael Cáceres.
Que és el local de seguretat.
Quina traducció tindria l'aprovació d'aquesta moció per a la ciutadania?
Bàsicament la intenció és fer complir la normativa vigent en ajuntaments de més de 50.000 habitants i és no deixar, diguem, els temes que tenen a veure amb la seguretat ciutadana en general, pues, a la intuïció o quan passi alguna cosa actuï a l'Ajuntament pues, seguint uns protocols establerts, preestablerts, regulats pel propi Ajuntament. Bàsicament és això el que es demana. Evidentment té un contingut, el company que ho ha fet és el Pere Soler, que coneix millor, que ho va explicar ahir als mitjans de comunicació, quan Puncat ho ha recollit, i jo crec que és bo que establir aquestes mesures en casa, que espero que no passi mai res greu, però si passa greu tenir-ho tot ja establert i que estiguem preparats per enfrontar qualsevol tipus de risc que hi hagi cap a la seguretat ciutadana, bàsicament.
Jordi Puigneró, que a més és el tinent d'alcalde en aquesta matèria.
Sí, felicitar els, bueno,
a tots els partits, vaja, no?
A tots els grups polítics que hagin donat suport.
Gràcies. No, matitzar que no es fa res diguéssim de forma improvisada, de fet ja tenim diferents òrgans que quan hi ha emergències o les actuacions de la policia doncs hi ha diguéssim doncs unes regulacions i per part doncs de l'Ajuntament doncs es preveuen les diferents actuacions. El que passa és que sí que és veritat que hi ha una llei del Parlament de Catalunya en el qual doncs manen els ajuntaments doncs a desenvolupar uns plans locals de seguretat, també ho estem fent ara. De fet, nosaltres aquest any que ve començarem també amb un de protecció civil, vull dir que nosaltres ja anem en aquesta línia. L'únic que aquests plans costen diners, no són plans que siguin gratuïts, sinó que ha d'haver uns equips tècnics importants al darrere, i per tant doncs hem de veure molt bé doncs quan el farem, en tot cas. El que sí que ens hem compromès des de l'equip de govern és que iniciar els treballs per la redacció d'aquest pla durant aquest mandat i, evidentment, a buscar també el finançament per poder-ho fer.
Algun comentari més, Partit Popular?
Sí,
Álvaro Benejam.
Sí, bueno, és una iniciativa que ens sembla molt adient, tenint en compte que Sant Cugat doncs, és una ciutat segura, però que té encara algunes deficiències i que alguna vegada s'ha demostrat que si hi hagués un pla de seguretat pues estaríem una mica millor, no? En aquest context suposo que bueno, s'ha fet aquesta proposta i que és per bé de tots, per tant, si és efectiva pues serà molt beneficiosa.
Iniciativa, Joan Calderón?
Bueno, entenem que tot el que sigui planificar qualsevol tema és una bona notícia, i en aquest cas doncs no podíem fer una altra cosa que donar suport a la moció que presentava el PSC. Jo crec que en aquest cas tots els grups han demostrat que tenien voluntat de consens i volien dur a terme aquest pla.
Per la CUP, Ignasi Bea?
Sí, molt ràpid, que nosaltres en altres qüestions de seguretat hem mostrat discrepàncies anteriorment, però en aquesta qüestió estem totalment d'acord. Tot el que sigui coordinació en recursos, i jo desconec si fins ara es fa de manera intuïtiva, però en tot cas, no, he dit que ho desconec, no ho dic, perquè s'ha comandat aquí. Dic que en tot cas em sembla bé, i si ha de ser més eficient i ha de funcionar millor, doncs evidentment endavant.
Altres propostes, a Iniciativa va explicar que engegarà una recollida de signatures a la ciutat per fer una consulta sobre si la gestió de l'aigua ha de ser pública o privada de cara a la finalització del contracte que estem l'empresa Sorea, que és la concessionària de l'abastiment. Aquesta campanya s'acompanyarà de xerrades sobre què suposa tenir una gestió de l'aigua pública o privada. L'objectiu per aconseguir aquesta consulta és arribar a les 9.000 signatures, que és més del 10% de la població. Déu-n'hi-do. Per què sí. Aquesta consulta?
Bé, volem... Bueno, començarem pel principi. Bé, sabeu que hi ha hagut tot un procés de privatització de la gestió de l'aigua, tant de l'ATL com també de la concessió administrativa, que ara mateix està en un moment jurídic complicat, que es va fer a Acciona, i tot això ha comportat una pujada en el rebut de l'aigua d'un 18%, votat a l'àrea metropolitana de Barcelona amb els vots d'algú tan important per la ciutat com l'alcaldessa Mercè Conesa. En qualsevol cas, el que pretenem amb aquesta campanya serà fer pedagogia del que significa la privatització d'un bé tan sensible, un bé tan primordial com és l'aigua, com és la gestió de l'aigua des del principi, que això és el que es privatitza. Pedagogia, intentar a partir de la finalització de la concessió administrativa, que en aquest cas té Sorea, proposar a l'Ajuntament que des d'aquí Sant Cugat siguem desobedients si volem aquest tipus de concessions fetes des de l'àrea metropolitana i declarar l'aigua com a bé públic i bé d'interès públic i apostar per una gestió municipalitzada com fan altres municipis, per exemple el Prat. I finalment ho volem fer amb la participació de la societat civil santcugatenca i la ciutadania de Sant Cugat, i per això, com el ROM permet fer consultes, demanar a la ciutadania que es pronunciï amb aquest tema. El procés no és fàcil perquè s'han de recollir 9.000 signatures, entenem que és molt difícil, també entenem que després d'aquestes 9.000 signatures ha d'anar al ple municipal. Aquest ple municipal té una majoria que és la que és, però també entenem que si aconseguim recollir aquestes 9.000 signatures es fa molt difícil votar a favor d'un procés de consulta en aquests termes.
Senyor Puigneró, si arriben aquestes 9.000 signatures, tiraran endavant la consulta?
Bueno, jo en primer lloc no sé, estava buscant la paraula exacta per no ofendre els senyors d'Iniciativa, però és que jo crec que actuen amb una mica de cinisme en tot aquest tema de l'aigua. Ells han estat els responsables directes de la gestió de l'aigua del nostre país en els darrers anys. Han deixat les diferents institucions responsables de l'aigua a la bancarrota, amb unes inversions faraòniques que les estarem pagant durant molts i molts anys, i evidentment doncs, escolti, a ningú li agrada vendre's patrimoni. A ningú li agrada vendre's patrimoni. Però quan els teus antecessors t'han deixat uns deutes doncs que evidentment en aquests moments doncs, són inassumibles per les arques públiques, doncs alguna solució has de buscar. I per tant, la venda, en aquest cas de TEL i de la gestió administrativa, doncs no es fa en gust. No es fa en gust. És evident que ens agradaria poder mantenir això doncs, en mans públiques, però evidentment algú hauria de també donar la meva culpa i de veure quina responsabilitat hi té en tot això, no? A partir d'aquí, escolti, si Iniciativa vol iniciar aquest procés, doncs que l'engegui. Nosaltres evidentment estem a favor dels processos de recollida de firmes, consultius, no tenim cap inconvenient. En tot cas, ens reservem una mica la decisió que prendrem en el moment que això passi.
Partit Popular, Álvaro Benejam, com veuen aquest tipus d'iniciativa?
Com a iniciativa, doncs, està molt bé que es consulti o que es vulgui fer propostes que provenen directament de persones de la ciutat que signen a favor de fer qualsevol consulta a l'Ajuntament sobre regulació d'un bé públic, no? Aquesta qüestió de l'aigua és una qüestió molt difícil, molt complicada, que té molta una part tècnica que és indiscutible. El tema, sí que és veritat que el rebut de l'aigua doncs, es va encarint cada vegada més, i que sí, s'hauria de fer alguna cosa perquè això no esdevingui, o sigui, l'aigua no esdevingui un producte de luxe, no? Que, bueno, entre el que val el metre cúbic d'aigua, els impostos que es carreguen i les taxes que cada ajuntament carrega, a més, aquí a Sant Cugat tenim la taxa de clavegram, que també està adjuntada al rebut de l'aigua, fan que el rebut que vingui a casa teva sigui car, no? Al final és car. I llavors en aquest sentit sí que em sembla una iniciativa que podria ser pues, molt interessant. El que passa és que el tema de gestió pública i gestió privada, pues, el que jo no estic d'acord personalment és que la gestió pública sigui més barata que la gestió privada. Això depèn de moltes coses i s'hauria de veure en cada cas si és més si és millor o és pitjor, si és més cara o més barata. Pot ser més barata o més eficient, inclús sent privada.
PSC?
Sí, no, jo crec que és una bona... Tot allò que signifiqui que la ciutadania participi en les decisions de caràcter públic és positiu. En aquest cas és decidir com es gestiona un bé de primera necessitat com és l'aigua. És bo també ara posar en qüestió la gestió que s'ha portat a terme fins ara de lo que és el recurs, un recurs com l'aigua, i és bo veure si és millor una gestió pública o una gestió privada. Evidentment, el fet no és si la gestió pública o privada és més barata, sinó és quina és més eficient i quina dona millor servei a la ciutadania. A priori no pots saber si una gestió pública és més barata o una gestió privada és més barata, perquè al cap i a la fi és qui ho gestiona i com ho gestiona. Hi ha molts exemples a tot arreu de que si una mala gestió privada pot ser més cara que una bona gestió pública. La qüestió és, jo crec que és posar-ho a debat, que la gent decideixi què vol que es faci amb un recurs que és de tots i com es gestiona. Ja està. Jo crec que d'un temps fins ara sempre s'està posant en qüestió, o s'ha decidit, no sé qui, que tot el que es gestiona públicament és més car que el privat, i realment jo crec que no és cert i hem de tornar a apostar perquè els béns que és de tothom es gestioni públicament, i jo crec que es pot demostrar tranquil·lament que es pot fer bé i no cal fer-ho malament com s'ha fet en el passat.
Ignasi Bea, de la CUP.
Bé, diverses consideracions. En primer lloc, i tot i que nosaltres no érem el tripartit i potser em poso aquí en una batalla que no em toca, clar, és que, per ser una mica honestos, a mi em sap molt greu aquest argument recurrent de la dreta d'ens van deixar el país fet una... No t'hi fa.
No deixarà de ser veritat.
Escolteu, això, per vosaltres és veritat, jo crec que no és cert. Hi havia inversions que eren necessàries. Quan la sequera es va posar el crit al cel i es va dir que s'havien de fer unes inversions. Si no s'haguessin fet, bueno, si no es fan, es critica. Si es fan, es critica. En tot cas, no em serveix l'argument aquest de la dreta. És cert que no una empresa pública, pel fet de ser pública, està millor gestionada que una privada, però sovint els criteris d'eficiència per la privada es tradueixen en pitjors condicions dels treballadors, en un augment del marge dels beneficis dels propietaris, i en aquest cas, quan estem parlant, com s'ha dit, d'un bé un bé com l'aigua, és especialment alarmant. A Sant Cugat ja tenim una factura de l'aigua molt, molt gran, no sé quan pagueu vosaltres, però és una factura que sempre penso que hi ha alguna gotera, algun lloc que s'escapa. I per acabar, la CUP, evidentment, donarem suport a aquesta iniciativa. Nosaltres, els municipis on governa la CUP, s'han municipalitzat els serveis d'aigua, començant per Arenys de Munt, el primer lloc on es va fer, i de fet teníem la intenció de presentar una proposta similar a la que s'havia fet Arenys de Munt, i en tot cas ja ho parlarem, però nosaltres estarem en la municipalització dels serveis, evidentment, i en un tema com l'aigua encara més.
No, només en resposta sobretot al senyor Puigneró per una banda, i després englobar la Convergència i Unió i el Partit Popular, i començaré pel final. Escolti'm, estem parlant d'un bé de primera necessitat. És que privatitzar això, escolti'm, més enllà de criteris d'eficiència o no, que ha de ser eficient la gestió, jo crec que no hem de perdre de vista i tenir el control sobre aquest bé de primera necessitat. Sí, bueno, també podríem parlar del control de futur de la sanitat pública madrilenya, senyor Benejam. Podríem parlar d'això i les polítiques que fa el seu company Ignacio González
serà pública
a la Comunitat de Madrid.
La gestió, la sanitat pública seguirà sent pública.
Sí, sí. Segur. Després, durant un any hi haurà una pujada a Sant Cugat al rebut de l'aigua acumulada des de principis de 2012 fins a finals d'aquest mateix any d'un 22% del rebut de l'aigua.
No, si he dit jo que em sembla caríssim. A mi em sembla caríssim.
I aprovant aquesta pujada després de privatitzar la gestió. Home, no sé, jo crec que no és de rebut. I finalment, per contestar al senyor Puigneró,
tindran un torn de
paraula. I parlant d'herències, quan va entrar el primer govern d'Entesa de la Generalitat de Catalunya, a mi em sap greu entrar en aquestes picabaralles absurdes de Tomàs, 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 però clar, ens vam trobar amb una gestió de l'aigua que durant 23 anys no s'havia fet res en gestió de l'aigua. Res. I en un moment d'emergència, com va ser la famosa sequera, no teníem cap eina per poder gestionar i poder tirar endavant solucions en un moment determinat. Per tant, vam passar de ser un país que no tenia cap tipus de política de gestió de l'aigua eficient i que pogués donar solució a temes d'emergència, com va passar en allà, que aquests períodes es poden repetir més en el temps, perquè no oblidem que som un país mediterrani i cada vegada el clima és més càlid, i vam haver de fer una sèrie d'inversions que no s'havien fet durant 23 anys. Durant 23 anys. I vam passar d'una política de gestió zero de l'aigua a una política capdavantera en el món a la gestió de l'aigua. I això està reconegut per especialistes en aquest camp. Per tant, ojo amb les coses que es diuen.
Mira, jo no critico que no es deixin les inversions. El que dic és que llavors s'hauria de deixar de fer alguna altra cosa. El que no es pot fer és voler fer aquestes grans inversions amb prioritats en tema d'aigua, continuar fent la despesa en altres àmbits de la forma que s'estava fent i després deixar un forat en aquest cas doncs, a l'ACA i als diferents organismes que gestionen l'aigua. Això és el que no es pot fer, perquè això és irresponsable. Doncs jo el que li dic és que, escolti, potser era necessari fer això que vostè diu en aquell moment perquè hi havia una emergència, però llavors haurien d'haver deixat de fer alguna altra cosa. I per tant, vostès dins del govern haurien d'haver hagut de ser prou àgils per pressionar els seus socis per dir, escolti, aquest tema és un tema ara, en aquests moments, prioritari, per tant, no és tan prioritari fer no sé quina inversió, no sé quin lloc. I això és el que no va passar en el si del tripartit, sinó que aquí va ser allò veta suelta i vinga, tira per adelante i ja ho pagarà doncs, qui s'ho trobi. I, per tant, que ara s'apugi la factura a l'aigua, doncs hi ha uns responsables. I aquests responsables, ho sento, es diu tripartit.
No, no, els responsables en tot cas són els que aproven la pujada.
Sí, home, però que la pugen, o sigui, han d'aprovar aquesta pujada perquè hi ha unes factures a pagar i que, per tant, doncs això és conseqüència d'unes obres i d'unes inversions que no ha fet el govern de Convenció Unió, que les va deixar, diguéssim, doncs l'anterior govern. Que eren necessàries, poder sí, però llavors hauríem d'haver deixat de fer altres coses i haver-ho pagat.
Han quedat clars els posicionaments, Partit Popular?
Mm-hmm. Bueno, aquest argument de Convergència i Unió, a mi em sembla molt correcte, també es podria aplicar avui. Vull dir, avui també es podrien deixar de fer altres coses per no fer determinades retallades que s'estan fent avui. Bueno.
Això té gràcia que ho digui el Partit Popular.
Sí, sí, té gràcia, però és així. O sigui, nosaltres el que no defenem és que es gastin diners en unes coses i no es gastin en unes altres.
Centrem-nos en l'aigua. Centrem-nos en l'aigua.
Amb el tema de l'aigua. Jo, la primera cosa que he dit al principi era que a mi el rebut de l'aigua, o sigui, el que entenc és que el rebut de l'aigua no ha de ser, que l'aigua no ha de ser un producte de luxe. Vale? Llavors, sembla que per la intervenció del senyor Calderón que jo hagi dit el contrari. No, no. A mi em sembla que l'aigua és un bé públic, no ha de ser un producte de luxe. El rebut de l'aigua és molt car perquè hi ha una part del preu del metre cúbic, que ja és un preu que potser es podria dir que és car. A més, hi ha uns impostos que també són molt alts i, a més, hi ha cada municipi que afegeix les seves taxes, les seves taxes. Clar, això fa que el rebut de l'aigua, el preu del metre cúbic de mitja, amb el rebut que et ve a casa teva, doncs sigui molt car. Que això no vol dir que és si culpa de la gestió privada? Pues, no. Això no és culpa de la gestió privada, això és culpa dels impostos que s'afegeixen a l'aigua. I això és culpa de l'encariment en general de rebut per aquests impostos, pel preu del metre cúbic i tal, però no de la gestió privada. Que pot ser millor la gestió pública en determinats casos? Sí, tot depèn de com estigui gestionada, no si és pública o privada, sinó de com està gestionada, dels criteris econòmics, dels criteris d'eficiència amb què està pues, ofert aquest servei a la ciutat. I és això, no és ni la diferència no és pública o privat, sinó eficiència o no eficiència, aquesta és la qüestió.
Algun apunt més i tanquem el tema?
No, sobre el tema de la gestió,
a veure, molt breument,
Martin Schulz, que és socialista alemany, un dels líders del socialisme alemany, sempre diu...
Socialista-demòcrata que no és el mateix.
No, és el mateix.
És important l'apunt, eh?
En tot cas, ell sempre diu que els socialistes o els socialdemòcrates han de ser els més escrupulosos amb la despesa pública. Perquè, com que ells són els que creuen que són els grans preservadors de l'estat del benestar, són els que més exigents han de ser en com es gestiona l'estat del benestar. Perquè si tu portes l'estat del benestar al límit, pressupostàriament el carregues. Per tant, jo em plaçaria una mica que per poder, diguéssim, garantir-nos aquest estat del benestar del futur, hem de fer i hem de fer possible que sigui sostenible i no portar-lo, diguéssim, pel pedregar. I això ho hem d'aplicar en tots els... Ara no vull, ja no vull posar, això ens ho hem d'aplicar tots.
És que està encetant un debat.
Però això ens ho hem d'aplicar en tots els diferents àmbits, en la gestió de l'aigua, en la gestió de la sanitat, en la gestió de l'educació. Si volem que tots aquests béns siguin doncs, un bé públic, hem de ser els primers en garantir que podem pagar-los.
Sí, totalment d'acord, però això... Però això no té res a veure amb vendre's el país. Això no té res a vendre, no, res a veure amb vendre's Tabassa, vendre's els túnels del Cadí, vendre's la gestió de l'aigua, això no té res a veure.
Quan el pot pagar?
Home, i el govern del Partit Popular, el primer que va fer quan va entrar el senyor Aznar va ser vendre's Endesa.
A la gent li ha de vendre's patrimoni, vendre's el seu pis? No, ho fa quan no està desesperat i no pot fer res més.
Ha quedat clar. PSC i la CUP.
I tanquem el tema.
El que deia una mica el Joan, evidentment, a tots els que som d'esquerra ens interessa tenir un estat fort, però un estat fort vol dir tenir un estat. Si ho vens tot, no tens estat.
Ignasi, bé, tanquem?
Re, una frase, pràcticament. És qüestió de prioritats. Hi ha moltes alternatives, ara no és el moment de fer discurs, hem fet moltes vegades al ple i aquí, però hi ha moltes alternatives abans que privatitzar i abans que les retallades que s'estan fent. Si voleu, en parlem després, però...
La CUP proposarà al proper ple municipal que Sant Cugat es converteixi en territori català lliure i sobirà, i instarà el Parlament a accelerar el procés d'autodeterminació de Catalunya. És un text que la formació independentista confia que rebi el suport de Convergència i Unió, tal com la Federació Nacionalista en altres municipis ja ha fet. Per què aquesta moció per part de la CUP?
Bé, és un pas més en un procés popular que nosaltres considerem que es va encetar fa temps, que a partir de l'11 de setembre del 2012 va posar el peu a l'accelerador, i en molts municipis, va començar Sant Pere Torelló, es va començar a fer aquesta declaració, que volia ser un grau més, després de les consultes que es feien a nivell municipal, doncs per simbòlic, però per dir que, com que aquest poble ha demostrat que majoritàriament vol decidir, de moment hi ha coses, com per exemple les forces i cos de forces de seguretat de l'Estat, que haurien d'estar de manera provisional aquí, que haurien de demanar permís per intervenir, que segons quina legislació... és legítima fins a cert punt perquè, com hem dit, el poble català ha votat, inclús votat, partits que en el seu programa portaven el dret a decidir. Per tant, és una afirmació de sobirania, perquè a més hi ha un debat evident, que és on està el fons del debat de qui té la sobirania, si el nostre poble és un subjecte polític o no ho és, i en aquest sentit ho portem al ple. Creiem que pot ser una cosa que prosperi. Convergència i Unió, com he dit, ha votat en sentit afirmatiu a llocs com Vilanova i la Geltrú, Girona, llocs prou similars a nivell d'habitants, i a més, per acabar, una mica ho hem fet, nosaltres ho tenim plantejat de feia temps, però se'l raien anys damunt, han patit les represàlies de l'Estat per haver aprovat de manera democràtica en el seu ple aquesta mesura, i creiem que el que és evident és que l'Estat espanyol, que és un estat no democràtic, no del tot democràtic com a mínim, i a més on els dos grans partits ja han dit directament que tanca la porta al dret a decidir, ens trobem molts impediments legals a l'hora d'exercir el democràtic dret a l'autodeterminació. Per tant, si a la primera de canvi ens arronsem i no fem aquests passos endavant, doncs no sé què farem més tard.
Convergència i Unió, hi votaran a favor?
Bé, nosaltres dir que el text ens sembla... No, el text ens sembla bé. Nosaltres, evidentment, el que creiem que és un error és el moment en el que es presenta aquesta moció, i creiem que és un error perquè estem en un moment històric on el que hem d'intentar és buscar consensos. Crec que això s'està fent en el Parlament de Catalunya d'una forma molt correcta amb el text sobiranista, intentar doncs, que sigui un text que hi puguin donar suport com a mínim doncs, en el cas del Parlament, doncs, també si sumi Iniciativa i la CUP, i que doncs, ojalà també pugui sumar-s'hi al PSC. Creiem que aquest és el que això és el que hauríem d'estar fent en aquests moments. Creiem que hem de primar la unitat, evidentment sense renunciar als principis bàsics doncs, en aquesta matèria, perquè el moment s'ho val, i per tant jo crec que mocions com aquesta, que no busquen precisament aquesta unitat d'una gran majoria de partits, considero que no pel contingut sinó pel moment en què es presenta doncs, ho considero un error polític. En tot cas, nosaltres li demanaríem a la CUP que si pogués tenir en compte aquests arguments, i ens comprometem doncs, en el proper ple a portar el text que aprovi el Parlament de Catalunya, que segurament serà un text que tindrà el suport de, no només de la CUP i de Convergència i Unió, sinó que també tindrà el suport en aquest cas d'Iniciativa, i esperem que també del PSC.
Partit Popular, que m'imagino que si arriba el text votaran que no.
Bueno, no sé si fer el mateix que el senyor Puigneró i no respondre exactament, però
jo he preguntat si sí o si no,
d'aquella manera, d'aquella manera ambigua que sempre gastem, no? Però bueno, evidentment no, que no votarem a favor, però bueno, em sembla una proposta coherent amb la idiosincràsia i les idees que té la CUP, no? Per tant, no estem d'acord.
Heu demanat ja que ens la prohibeixin. Ha enviat un text al secretari demanant que la
la proposta de la sobirania. Altre tema és com està fet el text de la moció.
No, tots som coherents, perfecte.
Sí. No.
Heu demanat que retiri aquesta moció?
Sí, perquè hi ha algunes afirmacions que entenem que podrien no ser, o almenys hem demanat que s'estudiï per part de la secretaria del secretari de l'Ajuntament per veure si són correctes. Si són correctes, doncs res, que es presenti, que es voti i ja està. Si no són correctes, legalment, doncs que es retiri. Això és el que hem demanat. En general, no en general la proposta, no? sinó aspectes concrets, frases concretes que s'han inclòs a la proposta, no? Però bueno, amb coherència sí que és normal que ells presentin mocions d'aquest tipus. Això és el que he dit.
PSC?
Bé, en tot cas, la postura del grup municipal en aquest cas no sé si serà l'abstenció o el vot en contra, o suposo que si canvia alguna cosa del text votarien, no crec que a favor, però bueno, s'abstindrien. Jo, si no entès malament, el que volen és que hi hagi un suspens de la legalitat vigent en segons quins temes, pel que ha explicat ara el senyor Bea. A veure, posar en suspens la legalitat vigent és una mica fins que decidim què volem ser, quan encara no estem d'acord en què volem ser de grans, doncs és una mica complicat, no? per mantenir, diguem, la convivència en societat. Crec que la societat, tota societat mínimament desenvolupada, té unes normes de convivència que s'han de respectar fins que es canviïn democràticament i ja està, i en aquest procés estem.
Han d'estar vigents,
amb matisos molts cops entre nosaltres, segurament arribarem a un acord per fer alguna consulta o perquè el que volem nosaltres és que decideixi la ciutadania, però prendre aquestes mesures intermitges jo crec que no et porten enlloc i només porten a bueno, enfrontaments que no tenen cap sentit, bàsicament.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, començaré amb una frase d'un expresident de la Generalitat. Jo crec que aquesta moció ara no toca. Davant del procés que hi ha al Parlament, precisament. Jo crec que aquest procés és un procés que ha de pilotar el Parlament, és un procés que, tot i que ha començat, jo entenc que malament, però sembla que s'està solucionant el problema i s'estan sumant consensos, s'estan sumant acords, i que és important guanyar el dret a decidir. És que a dia d'avui no tenim ni aquest dret. Per tant, jo crec que el que toca ara és guanyar el dret a decidir. Que vull fer un apunt, un parèntesi, Ignasi. De la teva intervenció es dedueix que el dret a decidir és igual a independència. Bueno, hi ha hagut una frase, potser un apunt molt, molt breu, però no... Guanyem el dret a decidir. Jo crec que quantes més forces polítiques, socials, estiguin en aquest vaixell, millor, quanta més gent s'hi sumi millor, i fins i tot la gent que pugui estar en contra de la independència de Catalunya. Per tant, i parlo del model d'estat, per exemple, que defensa el PSC, una Espanya federal on Catalunya sigui forta, doncs jo crec que en el dret a decidir el PSC pot estar i defensar, per exemple, el no. Jo crec que això és important. Per tant, i parlant de la moció, jo crec que ara no toca, que és important donar la importància al Parlament i bé, demanar, doncs, això, en aquest cas, d'acord amb Convergència i Unió, ja ho vam fer a la Junta de Portaveus, demanar que aquesta moció es retiri amb el compromís que ara en el proper ple portaríem el text que pot sumar el màxim de consensos possibles en un moment tan important.
Algun comentari més per la CUP? Sí, bé, no, jo en primer lloc, ostres, sóc de la citació de Convergència per la iniciativa. Aviam, és lògic que digueu això, jo ho puc entendre. Ara, malara no toca, bé, per mi una cosa no treu l'altra. Entenc que és el posicionament que més còmode per iniciativa i Convergència, no volen haver-se de mullar en aquesta qüestió, com no s'han mullat en altres qüestions similars que s'han dut al ple de Sant Cugat, amb el tema de la monarquia, hi ha hagut abstenció, o bueno, pressions perquè retiressin les coses. És una postura legítima, però no és la nostra. El tema de buscar consens, és cert, aviam, esperem que la declaració de sobirania del Parlament sigui el màxim de consensuada possible, però nosaltres no crec que això torpedi el procés, perquè és que, com dèiem, tots els projectes són legítims, polítics, i parlant d'una postura federal, jo en cap cas he dit que el dret a decidir... Bueno, em sembla que avui, precisament, vull dir, no he dit res que fes entendre que el dret a decidir sigui independència.
Ja m'ho pensa aquesta frase, perquè no té importància.
Vull dir, tinc molt clar que no és independència, evidentment, només faltaria. Però, clar, per nosaltres estàs en un procés que tindrà molts impediments, aleshores qualsevol gest d'adhesió, com han fet pràcticament 200 de municipis, és donar una mica més de força, anar fent més gran una mica, igual que les consultes era important que siguin molts municipis, doncs anar posicionant. Aleshores, bé, finalment el tema de la legalitat. És cert que és una cosa que xoca i desborda la legalitat. I és cert que fins que no hi hagi mecanismes per transformar-ho, això és una cosa que marxa la llei. Però és que nosaltres sempre hem defensat que la desobediència és una cosa que s'ha de contemplar, i a més tenim molts exemples. Jo en aquest cas ella ha citat, Iniciativa de cita Pujol, jo citaré Gandhi, em poso la pell de xai, i va dir que quan una llei és injusta és legítim desobeir-la.
Però qui decideix que és injusta? La gent
no ho sé.
O un partit polític?
Doncs,
unilateralment.
No, literalment no, perquè aquesta cosa... No, no, això de la
democràcia...
Deixa'm acabar, la CUP tindrà
tots. Poso l'exemple molt fàcil. Com?
Des del moment que ets un partit legal, respectes la legalitat vigent.
No, no, exacte, però una cosa, és que precisament aquesta moció...
És com un joc de taula, si no respectes el joc no pots jugar.
Perdó, això t'ha de permetre les regles
de taula. Estava parlant... Senyor Puigneró, respectem el torn de paraules.
No, és que, com he dit, per mi, com que l'estat espanyol no és un estat democràtic, incompleix les seves pròpies lleis. Exacte. No, literalment no. L'estat espanyol no respecta el dret d'autodeterminació, un dret democràtic, i a més el PSOE va tancar la porta l'altre dia. Per tant, no tenim res a fer-hi amb l'estat espanyol a nivell de diàleg, perquè si la majoria, PP i PSOE...
El PSOE ha fet en 6 mesos ha canviat de parer. Està preparant un nou model d'estat federal a Espanya. Bueno,
una cosa, no
ha canviat, fa 6 mesos no estan treballant
una cosa, tema. Fa 30 anys, 34 anys de la Constitució...
Però fa 2 anys que han decidit que som independentistes, la majoria de catalans, teòricament, perquè encara no hem votat.
Bé, el PSOE ha tingut molts anys per fer gestos federals, no n'ha fet, i el darrer gest federal és el senyor Guerra, enfotent-se'n de com li va passar el rebot de l'Estatut i la joventut socialista és allà.
El senyor Guerra no és dirigent del PSOE.
Opinions de persones físiques individuals que tenen l'opinió, hi ha 40 milions o 50 milions a Espanya.
El senyor Rubalcaba és una persona física individual?
Sí. Sí, però quan parla com a dirigent. Si
doncs parlant com a dirigent diu que els catalans no tenen dret a decidir. Per tant, nosaltres interpretem això.
Jo no crec que ha dit que no tenen dret a decidir. El que passa és que ell entén el dret a decidir, ho entén d'una altra manera, igual que
ho va dir, això. Però és que a més d'això, nosaltres el que interpretem, de la mateixa manera que és legítim que vosaltres tinguem una altra postura, és legítim el nostre fet de dir, bé, PP i PSOE tanquen la porta, per tant haurem d'optar per la desobediència per altres mètodes. No crec que hi hagi massa camí record. No,
Convergència és el que nosaltres hem dit, per exemple,
però molt breu,
amb aquesta moció que demanar al secretari de l'Ajuntament que digui si és legal des del punt de vista estrictament jurídic.
Convergència i Unió. Molt breument, perquè queden 5 minutets.
A veure, jo crec que és un moment històric tan important que els consensos són molt importants i no podem fer com en altres etapes de la nostra història del nostre país on allò de dos catalans, tres opinions. Hem d'aconseguir mirar és tan important el que ens hi juguem i és tan important el fet democràtic, de forma democràtica, de que una gran majoria del poble de Catalunya pugui dir, doncs escolti, jo vull això o jo vull allò. Per tant, el dret a decidir ha de ser el dret que hem de defensar, i després, evidentment, que després d'aquest dret hi haurà diferents models. Uns voldran continuar amb el mateix status quo, que és el Partit Popular, d'altres voldran fer un canvi de les seves relacions amb Espanya, d'altres voldran marxar, no? Però com a mínim poder tenir la capacitat de poder exercir aquesta voluntat, que això ara no existeix, i que per això, senyor Benejam, Espanya té un problema. Perquè fixi's vostè, al Regne Unit, Escòcia no té constitucionalment, tampoc tenen constitució, però no tenen legalment la possibilitat de fer, diguéssim, un referèndum, però atès que democràticament, i per això doncs la democràcia està abans que la legalitat, hi ha hagut un partit que ha guanyat unes eleccions de forma democràtica dient que volia fer una consulta, el senyor Cameron del Partit Conservador ha dit, escolti, vostès no, legalment no poden fer la consulta, però jo els hi transfereixo la competència per fer-ho. I el senyor Cameron ha dit, escolti, els escocesos van votar que volien fer una consulta i jo em veig amb el dret moral de afavorir o intentar que això sigui possible. I això és tot el contrari que fa el Partit Popular. Vostès neguen la possibilitat que els catalans que a les urnes han decidit, a les urnes, democràticament, no a... diguéssim, una manifestació, no, a les urnes, partits que s'han presentat a les eleccions i que avui sumen una gran majoria en el Parlament de Catalunya que volen fer una consulta, vostès, a totes aquestes persones, els neguen el dret de poder-la fer.
Vale. Bé, i tanquem la ronda, acabo. Partit Popular, sí, PSC, sí. I tancarem el debat.
Vale. No, en resposta a això, si el senyor Cameron decideix saltar-se la legalitat vigent que hi ha o el sistema...
La democràcia
és una cosa, és la participació de tothom, vale, a decidir sobre una qüestió que afecta a tothom, vale? Això és la democràcia, i el sistema parlamentari constitucional que hi hagi a un país és una altra cosa, vale? Les dues coses estan relacionades, evidentment, perquè pot haver democràcia en diferents sistemes, pues, o presidencialista o de república. Bueno, això és una qüestió que no té res a veure. Que el senyor Cameron, o sigui, si al Regne Unit hi ha un sistema de participació ciutadana, de democràcia, que està establert, i el senyor Cameron decideix canviar-lo, pues, a lo millor està fent una cosa que no deu. Ell se sent en la responsabilitat de transferir aquesta competència tal, perquè hi ha un grup de gent, els habitants d'una regió, d'una part de Gran Bretanya, que volen un altre sistema. Vale, doncs ell se sent en la responsabilitat de donar-los i tal. Però bueno, això és decisió d'ell. Però està canviant el sistema que ja ha establert.
Ha quedat clar.
Sí o no? Aquí a Espanya no s'està fent, perquè el Partit Popular no està perquè està...
Jo seguim una mica el que...
Molt greument, sisplau.
Sempre hem defensat el sistema que s'ha utilitzat a Canadà o a... Bueno, sempre des que hem plantejat aquest tema, ja vam dir a la campanya i hem reiterat fa pocs dies el que s'ha fet a Gran Bretanya, que és un acte de maduresa política, bàsicament. És arribar a un acord amb el govern de Catalunya per fer una pregunta clara, que és la part important de tot plegat. El que s'està qüestionant, la pregunta que s'està qüestionant és independència, sí o no, no coses intermitges que no tenen cap sentit.
Iniciativa, un comentari i després tancarà la...
No, senyor Puigneró, no li toca a vostè, senyor Puigneró.
Senyor Puigneró,
molt breument, escolti'm, quan fem el referèndum a l'Estatut, l'Estat cedeix part de sobirania per fer aquest referèndum. Punto. O sigui, és el mateix cas.
La CUP, i tanquem. Telegràfic.
De la mateixa manera que el Jordi comentava que hem d'estar pel consens, per mi el consens també seria que en aquesta declaració de territori lliure s'afegirà el màxim de gent. O sigui, el consens es pot mirar des de moltes maneres. I sobre el tema de la legalitat, és que m'ha dit una cosa, perquè de la mateixa manera que la ideologia, la ideologia d'una societat és la ideologia de les classes dominants, les lleis són la voluntat de la classe dominant erigida en dret. Per tant, l'estatus quo i les lleis que l'envolten estan fetes per preservar-lo. Quan les persones de raça negra pujaven als busos als Estats Units i havien d'anar dretes, no van votar i van dir, ara votarem, perquè és que no els deixaven votar. S'ho van saltar. Bueno, no és el mateix.
Això és racisme, tu.
No,
d'acord. Vostè està aquí, escolti, les seves idees.
No, jo aquí sí, jo aquí sí.
Deixem acabar. Té dos segons, senyor Bea, dos segons.
I el poble de Catalunya no pot deixar el seu dret.
En parlarem a les properes. Em toca a mi. Moltes gràcies. Volen fer el favor de respectar-me? Molt bon dia.